les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya porten 5 anys 5 estancades. I les últimes dades que arriben fins al 2018 demostren un petit increment, a més, estancades cap amunt. Gerard López, bona nit.
Hola, bona nit.
I aquest cap amunt, aquest increment que es manté de forma homogènia a totes les demarcacions, és el que volem mig destacar una mica, no?
Exacte, podem dir-ho d'una altra manera, si vols. En matèria d'emissions de gasos hivernacle, ni a Tarragona, ni a Barcelona, ni a Girona, ni a Lleida estem fent els deures.
Per tant, enlloc.
Enlloc.
Al Catalunya Nit hem estat gratant una mica aquestes dades específiques per territoris i aquesta setmana us en donarem alguns detalls cada dia, d'avui fins a dijous. I d'entrada, mirem-nos tots com a país, perquè això és cosa de tots. Ara mateix, avui, a aquesta hora, bé, no sé si es pot precisar tant, però vaja...
No, de fet, no tant.
És un efecte teatralitzador. Però vaja, més o menys, si no és aquesta hora, una hora abans. Quantes tones emetem a l'atmosfera?
Doncs si recolem 2 anys, perquè l'última dada és de 2018.
Cert.
Emetem 44 milions de tones.
I quantes n'hauríem de reduir cada any?
Doncs depèn. Depèn perquè l'objectiu no és reduir les emissions a zero. L'objectiu pel 2050, que és quan hi ha, diguem, el compromís amb Nacions Unides, és l'equilibri zero. I això no només depèn del que contamines, sinó també del que tu ets capaç de netejar. Si tens més boscos, per exemple, i més cultius més adequats, podràs tenir més marge per emetre.
Seria com en uns pressupostos, tu pots reduir un dèficit de 1.000 euros apujant els ingressos a 1.000 euros o reduint despeses de 1.000 euros.
Clar, exacte, o amb 500 euros per banda, no?
Per banda, esclar.
Exacte, i això portat a l'efecte hivernacle vol dir que la reducció d'emissions dependrà també de si els nostres boscos o sistemes naturals són capaços de contrarrestar-ho. Això ens ho explicava la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius.
Quan estem parlant de que el 2050 volem emissions zero o volem la neutralitat, no vol dir que no emetem emissions. Vol dir que hem d'emetre el mateix que captem. I, per tant, el balanç ha de ser zero. Pot ser amb una bona gestió forestal, que no vol dir plantar arbres, o, sinó gestionant bé, tenint determinats cultius que ens puguin captar aquest CO2 que nosaltres emetem.
Per cert, Kilian, que un problema que tenim és que aquests últims anys els boscos catalans han perdut capacitat de contrarrestar les emissions, perquè saps què passa? Que creixen més a poc a poc. I saps per què creixen més a poc?
No.
Per les sequeres, que són més fortes aquests últims anys. Que són més fortes segurament perquè es vincula ja amb el mateix canvi climàtic.
Molt probablement. Per tant, quedem-nos estancats, com ens estem quedant. No seria quedar-nos estancats, no seria massa bo, seria una mala notícia.
Mala notícia. Escolta, què diu la Marta Torres, és que el que diu també és interessant, treballa amb dades climàtiques de mig món, ho fa a l'Institut de Desenvolupament Sostenible de París. Diu això.
És que estem com amb les emissions estabilitzades. Tampoc és que segueixin creixent, com potser ho fan altres països en vies de desenvolupament, però vaja, tampoc estem baixant. Llavors, aquest sí que és un punt que crec que ens hauria de preocupar molt. De moment no veiem els impactes de moltes de les polítiques verdes que s'han estat fent fins ara.
I si ho mirem per demarcacions, Gerard?
Bona pregunta.
En cap de les demarcacions s'han reduït les emissions, sinó que al contrari, totes segueixen més o menys, quan diguéssim comencem a remuntar de la crisi, les tendències segueixen igual. Vull dir, és com si realment no hagués passat gaire cosa en quant a política climàtica. I la repartició entre sectors també està igual en totes les demarcacions.
Dels 44 milions de tot Catalunya que dèiem abans, Kilian, la part més gran se l'endú Barcelona, amb prop de 25 milions de tones, seguit de Tarragona, amb 10, i Lleida i Girona, amb uns 4,5 de cadascú.
Per tant, sumat, Barcelona emet més gasos que tota la resta junta.
Sí, però també passa una cosa, Quan parlem d'emissions d'efecte hivernacle, tot està molt interrelacionat. No és tan simple. Si em permets, trasllado una consideració que ens han fet arribar aquestes expertes que ara sentíem.
Magnífic, va.
A veure, bàsicament és que tots els sectors estan relacionats i que tots són productors, però consumidors al mateix temps. Per exemple, un ciutadà posa de Sabadell que es compra un moble a IKEA amb fustes que venen de Polònia o de Romania, segurament està contribuint a empitjorar els indicadors de l'Europa de l'Est, sí. Però no només això, sinó que segurament també fa pujar les emissions del sector transport a Girona, perquè potser per l'AP7 hi circula aquest camió que porta les fustes cap a Sabadell.
tot interrelacionat, queda clar. Això passa també a més petita escala?
Doncs sí, dins del mateix país, qui no diu que un ciutadà de Mollerussa que li asfalta en un camí haurà contribuït, ni que sigui de forma indirecta, a que una cimentera de Barcelona fabriqui asfalt i, per tant, provoqui gasos d'efecte hivernacle? La Marta Torres ens posa més exemples pràctics.
Diguéssim, totes les emissions que pots veure Energia Tarragona, ells dirien els tarragonins, però si tot això es consumeix a Barcelona,
clar, clar.
Nosaltres d'això no en veiem res, no? I el de Mollerussa diria, però si totes aquestes emissions dels sòls agrícoles i tot el fertilitzant, etcètera, és per les taronges que us mengeu vosaltres. No, i llavors, bueno...
Per tant, deixem de ser dolent, mirar xifres a nivell de demarcació és molt relatiu.
És relatiu per arribar a conclusions específiques sobre els efectes globals, perquè això és molt global, sí, però evidentment les dades són molt útils per saber on cal actuar amb més urgència a cada racó. Fem una passada ràpida per zones?
Sisplau.
Per on vols començar?
Lleida.
Doncs va, comencem per Ponent.
Lleida, l'any 2018 va emetre 4 milions i mig de tones de gasos d'efecte hivernacle, la majoria, un 52%, provinents del sector agrícola i ramader.
Lleida va baixar una mica el 2017, sí, però va repuntar una altra vegada el 2018 després de que el sector agrícola i el transport siguin els més importants, el sector agrícola sobretot, després transport i després la indústria, que només suposa en aquest cas un 11% de les emissions. I per què contamina el sector agrícola i ramader? Per aquell tòpic del matar dels pets de les vaques? Bé, una mica sí, però en el cas de Lleida no seria pas el que més.
La indústria vacuna tampoc és... O sigui, aquí el que tenim fort és el porcí. No estem parlant només de CO2, sinó que és CO2, és metà, hi ha altres gasos, òxids nitrosos, i alguns d'aquests gasos sí que es produeixen, sobretot amb el que és la ramaderia intensiva i a vegades també segons quins tipus de fertilització.
I què s'hi pot fer?
Doncs diverses coses combinades, començant per això.
Per exemple, doncs, tenim granges que en aquests moments tenen estufes de gasoil o de carbó. I, per tant, doncs, substituir aquestes estufes per estufes de biomassa, per exemple, que a nivell d'emissions de gasos d'efecte hivernacle són neutres, doncs ja seria un pas.
Una altra possibilitat que també poden fer, doncs, per exemple, en el cas dels purins, que estiguin el mínim de temps exposats a l'aire lliure, perquè això també són diferents tipus d'emissions.
Mm. Molt bé, doncs hem mirat d'explicar Lleida, però seguirem, no?
Oh, i tant.
Barcelona, l'any 2018, va emetre prop de 25 milions de tones de gasos d'efecte hivernacle. Dos terços d'aquestes emissions se les reparteixen a parts gairebé idèntiques al sector industrial i al sector del transport.
Tal com comentàvem ahir, Gerard, tenim uns sectors que emeten més CO2 que d'altres, però al final, també ho deies ahir, tot està interconnectat, diguem-ne.
Interconnectat. Sí, en el cas de Barcelona, la indústria emet el 33% dels gasos, el trànsit el 32% i l'energia suposa el 12%. Però, evidentment, tot va lligat, com dèiem, perquè la indústria pot ser més neta si fa servir energia neta. I no cal dir que aquesta energia neta no té per què haver-se generat a Barcelona mateix. Podria venir, per exemple, de Tarragona.
I quins sectors són els que fan més emissions?
Doncs van força en línia amb les dades que es maneguen al conjunt d'Europa, com ens recorda la Marta Torres, que és de l'Institut de Desenvolupament Sostenible de París.
La indústria del ciment, de l'acer, metal·lúrgica, química, i després ja tens moltes altres indústries que necessiten energia.
I dintre d'aquests sectors, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, la Mercè Rius, posa l'exemple de la indústria del ciment. Emeten molt, però esclar, no se'n pot prescindir.
El ciment emet CO2 perquè utilitza combustibles fòssils, però per l'altra banda, el mateix procés de fabricar aquest ciment també emet CO2. Però clar, continuem necessitant ciment i, per tant, és inevitable que continuaran emetent, evidentment, algo menys del que fan ara i, per tant, l'esforç principal l'haurem de posar en un altre, en altres sectors.
No en pots prescindir, sembla clar, però se'ls obliga a prendre mesures.
Sí, clar, evidentment. I també es van trobant tecnologies que, mica en mica, els fan cada cop més nets. Però, tot i això, Mercè Rius avisa molt. Diu, pressionar en excés una empresa, quan estem parlant això de temes globals, pot ser contraproduent.
A vegades hi ha discussions així absurdes i a vegades també hem d'anar molt en compte a l'hora de quan fem una política a nivell de Catalunya amb els límits que posem i amb la possible deslocalització.
Si Europa és molt, molt estricta, l'únic que aconseguirem serà que aquestes indústries se'n vagin fora d'Europa, produeixin igual o fins i tot emetent més CO2 perquè les seves regulacions són inferiors i, a més, hi haurem de sumar el cost del transport.
Les grans indústries juguen en una altra lliga a banda, dins del mercat d'emissions europeu de CO2, però després hi ha la resta, la petita i mitjana indústria, que tard o d'hora haurà d'afrontar legislacions ambientals que els obligaran també a fer canvis més profunds. I això, Kilian, en un país com el nostre, que tenim molta, molta empresa petita, pot ser un problema.
Per què?
Perquè, proporcionalment, els petits negocis sempre tenen menys recursos.
També això, de cara a com ho gestionem, costarà molt, perquè, diguéssim, són molt petita i mitjana empresa que han de fer inversions relativament altes, no? Ni que sigui pues, per canviar la seva caldera, per canviar el seu procés industrial, etc.
La Marta Torres també preveu canvis importants en sectors com l'automoció, l'automòbil, tant en la producció com també especialment en el producte. I això, Kilian, també ens porta al sector transports, que té força oportunitats de millora pel que fa a emissions. I també ens porta una altra qüestió. És important perquè el sector del transport és el més present a les quatre demarcacions, començant per Girona, on, per cert, es troba en primera posició.
Girona emet 4 milions i mig de tones de gas d'efecte hivernacle anuals i representa poc més del 10% del conjunt català. El sector que més emet CO2 a Girona és el del transport.
A diferència de les terres de Lleida, Kilian, allà on la meitat de les emissions són del sector agrícola i ramader, o de les comarques de Tarragona, on s'ho reparteixen especialment indústria o bé sector energètic, en el cas de les de Girona, qui s'endú la palma és el transport, com has pogut intuir, amb aquest 40%, seguit de la indústria amb un 21%, i el sector agrícola amb un 19% de les emissions de CO2.
I com és que surt aquest 40% tan alt?
És una pregunta que et fas de seguida quan veus les dades, perquè a priori, no sé, l'AP7 de Girona no té pas més trànsit que pugui tenir la B30 a Barcelona, no? Però proporcionalment què passa? Que a Girona el sector de transport destaca més, diguem, per desmèrit dels altres sectors, perquè la majoria dels altres sectors tenen emissions, en el cas de Girona, més baixes, en comparació, per exemple, amb altres punts del país. Escolta, què ens explicava sobre això la directora general de Canvi Climàtic, Mercè Rius?
Bueno, perquè Girona ni té producció d'energia ni té un pes agrícola especialment important. Per tant, anar allà... Si ho miréssim amb números absoluts, probablement igual podria estar a l'alçada de Tarragona.
I és així?
Sí, i tant. En números absoluts, les emissions del trànsit a les comarques de Girona i de Tarragona són gairebé idèntiques. Al voltant de 2 milions de tones per any, això el 2018, que són les últimes que tenim. Però si a Girona aquests 2 milions suposen el 40%, a Tarragona res, només suposen el 20% del total. I això per què? Doncs perquè a Girona el pes d'altres sectors, com per exemple les emissions del sector energètic, són zero. I a Tarragona suposen gairebé el 30% del total.
Queda clar.
Dit això, el transport és potser el sector que està més repartit arreu del país, de Catalunya, i també és el sector que té més possibilitats de reducció d'emissions.
El sector, i que no vol dir que sigui fàcil, però el sector on probablement podem anar més enllà és en el transport. Totes les polítiques que s'estan fent de cara a que hi hagi un transport més sostenible, des d'utilitzar més transport públic o modes actius com bicicleta, etc. El fet del teletreball, que també el que ens està fent és reduir aquesta mobilitat, o bé el fet d'electrificar el transport, fa que aquest sigui un sector en el qual més ens permeti fer actuacions.
El que passa que, clar, per tenir un transport més net amb cotxes elèctrics ens caldrà també una altra coseta, que l'electricitat que faci moure aquests cotxes que endollem a la xarxa o aquest tren que ens porta, per exemple, fins a Portbou surti de plantes que siguin netes. Per la Marta Torres, que és del Comitè d'Experts del Canvi Climàtic, una cosa sense l'altra no va enlloc.
El sector del transport, en gran mesura, per fer-lo més net o per treure-li les emissions, haurem d'electrificar-lo, a més de canvis de patrons, de mobilitat i moltes altres temes, però una gran part serà electrificar-lo. Llavors, clar, si l'electricitat que fem servir pel transport no la fem neta, el sector transport tampoc reduirà les emissions.
És allò que comentem cada dia sobre la interconnexió que hi ha entre sectors i entre territori. No serveix de res tenir un cremallera per anar a Núria verd i bonic i net si resulta que l'estem movent amb electricitat produïda en una central de cicle combinat del Camp de Tarragona. Tarragona. He dit Tarragona?
Has dit Tarragona.
Tarragona emet uns 10 milions de tones de gas d'efecte hivernacle a l'any i representa el 22% del conjunt del país. El sector que més emet CO2 a Tarragona són l'industrial i l'energètic.
El sector energètic és el segon en emissions a les comarques de Tarragona, com ara hem sentit, i suposa gairebé el 30% del total d'aquesta demarcació. En xifres absolutes estem parlant d'uns 3 milions de tones l'any, que és una xifra similar a la que genera Barcelona. Però, clar, no es pot comparar perquè a Barcelona, com sabem, les xifres sempre són molt disparades en conjunt. Perquè, clar, què passa? A Barcelona hi ha molta més gent, més indústria, més de tot. De fet, a la demarcació de Barcelona, el sector energètic representa només el 12% del seu còmput.
30% Tarragona, 12% Barcelona. I a la de Lleida?
No, en el cas de Lleida, el sector energia, a les comarques de Lleida, del total d'emissions, és 0%.
Zero. I a la de Girona?
Doncs 0% també.
Per tant, Tarragona estira més el carro, eh?
En matèria energètica, sí.
A Tarragona surt molt, perquè tenim, no, els cicles combinats, que justament no estan al territori de Tarragona, però el sector de l'energia és com clau perquè tots els altres sectors també es puguin descarbonitzar.
Si la indústria i el transport s'han d'acabar adaptant a un model més net, més elèctric, diguem, i més verd, és important que el sector energètic produeixi, per tant, aquesta electricitat de forma neta. I per aconseguir-ho, Marta Torres, que ara sentíem, que treballa amb dades de mig món, ho fa a l'Institut de Desenvolupament Sostenible de París, ha posat sobre la taula dos aspectes que són, diguem, una mica espinosos, Kilian.
Sí.
A la demarcació de Tarragona, Kilian, què hi tenim, a més de centrals de cicle combinat?
Home, si la pregunta és genèric, puc dir magnífica gent, platges, pobles magnífics, però crec que vas per una altra cosa. Nuclears?
Nuclears, sí senyor. Les centrals nuclears que tenim són molt velles i tots sabem que l'energia nuclear genera residus radioactius. Però pel que fa al que ens toca avui, que són emissions de CO2, no contaminen gairebé gens. I a més, una nuclear dona molta energia en comparació a d'altres sistemes. Total, que en la matèria que ens ocupa, sobre la lluita contra el CO2, a Catalunya ens podem permetre el luxe de prescindir-ne, sí o no?
Jo sempre soc com molt agnòstica tecnològicament. Cada territori sap els recursos que té i com aconseguir-ho. I en molts altres països, no? Per exemple, on jo estic implicada, veuen que el camí o la solució passa per també nuclears i que forma part, i almenys forma part del mix de moltes tecnologies. Aquí, a Catalunya, clar, tenim unes nuclears que ja són velletes i tenim uns recursos tant eòlics com solars que, en teoria, no necessitaríem apostar per altres tecnologies o allargar plantes que ja existeixen amb els riscs que això ja podria comportar, perquè tenim altres solucions, no? Però vaja, significa que hem de començar a accelerar moltíssim el desenvolupament d'eòlica i solar, moltíssim, perquè ens hem quedat estancats.
Per tant, en podem prescindir, oi? Mm-hmm. Però ens hem de posar les piles amb altres coses, amb les alternatives.
Sí, perquè això que deia, anem tards, estem encallats, i això va més enllà de les comarques de Tarragona, evidentment. En part ens passa per aquella mateixa administració que tenim, segurament, però també per aquella vella tradició molt nostrada, que és l'oposició que generen a tot arreu els parcs eòlics o solars. És la cultura aquesta del NIMBY, el Not in My Backyard. Aquesta idea de, sí, sí, fem un parc de molins de vent, no? I tant, fem-lo. Però no el vull al meu pati del darrere, Not in My Backyard.
Sí, una mica lluny, si pot ser. I això pot ser un problema, no?
Com a mínim, un repte.
Costa molt coordinar-nos i entendre'ns amb altres. Però la veritat és que el que veiem que per la magnitud, el tamany dels canvis que hem de fer per arribar a deixar d'emetre emissions, no hi ha altra manera que fent-ho d'una manera coordinada i coherent amb els territoris que tenim al voltant i més enllà.
Perquè al final, tal com us anem dient des del dilluns, en matèria d'emissions de CO2, tot està entrelligat.
I al Catalunya Nit ho hem entrelligat i ho hem anat explicant cada dia. Moltes gràcies, Gerard, i bona nit.
Bona nit.